la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 165 des dels nostres inicis i 22 d'aquesta cinquena temporada. El 13 de febrer és la data proclamada per les Nacions Unides l'any 2012 per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio és avui per avui el mitjà informatiu més emblemàtic i dinàmic, malgrat els avanços i els nous sistemes de comunicació que han sorgit en el darrer segle. L'objectiu principal d'aquest dia és fer de la ràdio un mitjà interactiu que fomenti el debat per tractar diferents temes que interessen a la col·lectivitat. A més, la ràdio té l'avantatge d'arribar a llocs remots on no és possible arribar mitjançant l'ús d'altres tecnologies més modernes. El seu paper en la història de la comunicació l'ha convertit en protagonista de diferents pel·lícules cinematogràfiques. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta la presentació inicial, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Com no podia ser d'una altra manera, el món de la ràdio també ha estat un tema recurrent en el cine. Si ara féssim memòria sobre totes les pel·lícules que d'una forma o altra parlen sobre l'invent de Tesla, ho hauríem de dir de Marconi. Molts consideren a Nikola Tesla el veritable inventor de la ràdio, encara que va ser Guillermo Marconi el que va presentar la seva patent l'any 1904. I com a conseqüència d'aquest fet, l'any 1909 Marconi va rebre el Premi Nobel de Física per la seva contribució a la telegrafia sense fils. El que és cert és que l'any 1895, és a dir, 9 anys abans, Tesla ja havia inventat un sistema per transmetre missatges de veu sense fils. Marconi, per tant, va utilitzar l'invent de Tesla 4 anys després per realitzar la primera comunicació sense cables i 2 anys més tard va portar a terme la primera transmissió que va creuar l'oceà Atlàntic. No va ser fins l'any 1943, 42 anys més tard, quan la Cort Suprema dels Estats Units va reconèixer a Tesla com l'inventor de la ràdio i li va assignar la patent que havia estat a nom de Marconi fins aquell moment. Però tornant al tema inicial i deixant a banda la polèmica sobre qui va ser el veritable inventor de la ràdio, directors de la talla de Woody Allen també s'han vist atrapats per l'atracció d'aquest mitjà. El cineasta li va voler retre un homenatge a la pel·lícula Dies de ràdio, on plasma l'època daurada de la ràdio als Estats Units. Un homenatge a la cultura popular radiofònica a través d'una successió de situacions amb la ràdio com a fil conductor. Tots sabem que el director és un apassionat de la música, especialment del jazz, que en aquesta pel·lícula acompanya majestuosament a les imatges. Els temes escollits per Allen per aquest film són antològics, possiblement una de les millors bandes sonores de totes les seves pel·lícules, amb interpretacions de Tommy Dorsey, Bing Crosby, les germanes Andrews, Glenn Miller o el mateix Duke Ellington. Però si hi ha una pel·lícula digna de ser recordada amb afecte i estima, aquesta és Solos en la madrugada, una de les més boniques produccions dirigida per José Luis García, una pel·lícula rodada l'any 1978, interpretada per José Sacristán, Fiorella Faltoiano, Emma Cohen i Maria Casanova. Tot un homenatge a aquesta ràdio nocturna, companya de les nits i les matinades. Solos en la madrugada és una reflexió sobre la soledat, la nit, els amors, els desamors, els anhels, i una reflexió profunda i sincera de la vida. La cinta ens acosta a José, periodista i locutor de ràdio, que presenta un programa diari anomenat Solos en la madrugada. Casat i separat d'Helena, José té dos fills, els que gairebé no veu. És llavors quan coneix a Maite, més jove que ell, extravertida i de mentalitat liberal. El xoc emocional de la seva relació amb aquestes dues dones provocarà un canvi en José, del que la seva visió pessimista de la vida ha fet que el seu programa es converteixi en una crònica satírica de la societat espanyola en la transició democràtica de finals dels 70.
Cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.
es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, oh, 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 cuando calienta el sol. 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 Aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio. Me estremezco, oh, 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 cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol.
La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
Hi ha pel·lícules on una excel·lent interpretació de l'actor protagonista fa ombra a la resta de virtuts de la producció. Això és el que passa amb Told to Me. Després de veure-la, un té la sensació de que és una història correcta, però sense més, on el talent de Don Cheadle, més conegut per interpretar el personatge del tinent coronel James Rhodes, un dels superherois de la sèrie de Marvel, fagocita la resta d'ingredients. El protagonista de Told to Me, l'exconvicte Ralph Peter Green, interpretat per l'actor, és un xerraire amb grans dots per la comunicació forjats a l'emissora de ràdio de la presó, on ha estat alguns anys, gràcies a D.B. Hughes, director de programes de la WOLAM. Petey afronta la seva inexperiència i es converteix en tota una icona de la ràdio, superant en popularitat a altres estrelles del panorama radiofònic. Però aviat, els seus enfurismats al·legats contra el racisme acabaran portant seriosos problemes legals a l'emissora. La directora de la pel·lícula, Cassie Lemons, ens introdueix en aquesta història basada en fets reals. Petey Green va ser una figura determinant com a portaveu de la comunitat negra durant aquest turbulent període de la història nord-americana. Per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio no podíem deixar de mencionar a la següent pel·lícula, on la ràdio és el fil conductor de tota la trama. T'estic parlant de Good Morning Vietnam. La producció, dirigida per Barry Levinson, va ser estrenada l'any 1987 i va suposar l'eclosió de Robin Williams. La seva interpretació d'Adrian Cronauer li va valer guanyar el Globus d'Or, el millor actor de comèdia, i la nominació a l'Oscar com a millor actor. La trama es desenvolupa en plena guerra entre els Estats Units i Vietnam. Adrian Cronauer, un jove locutor de ràdio, és enviat a Saigon per treballar a l'emissora de l'exèrcit nord-americà. Al contrari que els seus avorrits antecessors, Cronauer és pura dinamita. Els seus comentaris irreverents, insults, improperis i crítiques al vicepresident del país li fan guanyar-se l'estima de les tropes, però el seu superior, el tinent Hawk, no pensa el mateix.
Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice.
Sempre atent als moviments i tendències del mercat cinematogràfic, Barry Levinson es sumava amb Good Morning Vietnam a tot el seguit de produccions que abordaven el conflicte del sud-est asiàtic, com Platoon, La Jaqueta Metàl·lica o La Colina de l'Hamburguesa, per mencionar-ne algunes. Però en aquest cas, el cineasta s'acostava des de la perspectiva més humorística, tenint en compte que el tema ja és prou dur per si mateix. Un dels principals atractius de la cinta són els seus personatges, especialment l'interpretat per Robin Williams, que ens conquereix amb la seva energia positiva, el somriure permanent i el seu entusiasme per la vida i per la música. Però, sens dubte, si hi ha un aspecte que destaca per sobre de tots, és la seva banda sonora, una meravellosa compilació de la millor música dels 60 i principis dels 70, que si no heu tingut l'oportunitat encara d'escoltar-la, no us podeu perdre.
My When you see it coming, better cut out on the double. You've been spreading lies that I was untrue. So look out now, cause he's coming after you. Such a long time.
Hey, la, la, my
boyfriend's back. Now he's back and things will be fine.
Hey, la, la, my
boyfriend's
back.
You're gonna be sorry you were ever born.
Hey, la, la, my boyfriend's
back.
Cause
he's kind of big and he's awful strong. My reputation.
Hey, la, hey, la, my boyfriend's back.
If I were you, I'd take a permanent vacation.
Hey, la, hey, la, my boyfriend's back.
Yeah, my boyfriend's back.
Oh, look out now.
My boyfriend's back.
Well, I can see him coming, so you better get up running on right now. Yeah, 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 yeah.
Deixa't il·luminar per la llanterna màgica. Amb Jordi Terrades.
A mitjans dels anys 60, el pop britànic vivia el seu moment de màxim esplendor. Malauradament, el conservadorisme de les autoritats angleses impedia que la població pogués gaudir de la seva música favorita. No existien les concessions de les emissores i a la BBC, l'emissora oficial del país, només es podien escoltar 45 minuts de música pop al dia. És per això que des de les aigües del Mar del Nord, emissores pirates oferien aquest servei a més de 25 milions d'oients diaris, més de la meitat de la població. Aquesta és la història de Ràdio Encubierta, jugant amb el títol de la producció. El seu director, Richard Curtis, més conegut per a produccions com Quatre bodes i un funeral i Notting Hill, es va saber rodejar d'un bon elenc d'actors com Kenneth Branagh, Phyllis Seymour Hoffman, Nick Frost o Bill Nighy. No cal dir que la banda sonora d'aquesta pel·lícula és una delícia per tots aquells aficionats a la bona música. Parlar de Terry Gilliam és parlar d'extravagància i de surrealisme. La seva primera pel·lícula com a director va ser Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, una codirecció entre ell i Terry Jones. Les seves pel·lícules d'estil surrealista estan marcades per viatges en el temps, com a Los héroes del tiempo o 12 monos, i la realitat confosa pels somnis, la fantasia i la imaginació, com a Brasil. El rei pescador és un drama romàntic amb certs tocs d'humor. Jack Lucas, interpretat per Jeff Bridges, és un exitós locutor de ràdio que rep en directe múltiples trucades d'oients. En gran destresa, aconsella o critica les seves actituds, convertint-se en un dels locutors més emblemàtics del moment. Tot canvia quan un oient, després de trucar al programa i seguint els suggeriments de Jack, decideix entrar en un local de moda i assassinar a 7 persones, suïcidant-se després. Jack cau en una profunda depressió i quan és atacat per uns delinqüents mentre planeja treure's la vida, coneix a Parry, un captaire exprofessor d'història amb el que establirà una peculiar relació. La magnífica interpretació de Robin Williams interpretant a Parry li va fer valdre un Globus d'Or com a millor actor de comèdia.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Terry Gilliam, component de la formació Monty Python, ens mostra cruament una societat alienada i despietada on el món materialista i de la fama és buit i no té cap sentit, com la història del rei pescador que Parry li explica a Jack. Era un rei que, sent nen, va haver de passar una nit sol en un bosc per demostrar el seu valor. A la foguera se li va aparèixer el Sant Grial i una veu li va dir que l'havia de custodiar per poder curar el cor dels homes. El nen, impressionat per la visió i sentint-se invencible, va intentar agafar-lo quan el Sant Grial va desaparèixer i la foguera li va provocar importants cremades. A mesura que el nen creixia, les ferides cada vegada eren més profundes, sumint-se durant anys a la més trista de les amargures. Un dia, un pallús va entrar al castell i va trobar sol el rei. No es va adonar de què era el rei, només va veure un home sol i adolorit. El pallús li va preguntar què era el que necessitava. El rei li va dir: "Tinc set i necessito aigua per refrescar la gola." El pallús va agafar una copa que estava a prop del llit, la va omplir d'aigua i li va donar a beure. Quan el rei va començar a beure, es va adonar de que la ferida estava curada. Va ser aleshores quan va ser conscient de que acabava de beure aquella aigua, el Sant Grial, que havia estat buscant tota la seva vida. Es va girar al pallús i li va dir: com has trobat tu el que els meus millors i més valents homes no han pogut? I el Pallús li va respondre: no ho sé, l'única cosa que sé és que tenia set.
I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 yes. You tell me mistakes are part of being young, but I don't right the wrong that been done.
I'm sorry.
I'm sorry.
So sorry.
So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see.
La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
L'oscaritzada pel·lícula dirigida per Tom Hooper i protagonitzada per Colin Firth, El discurso del rei, abordava el tragicòmic tartamudeig de Jorge VI d'Anglaterra, pare de l'actual reina Isabel II. Magnífica la interpretació de Firth, que ens mostra un home atormentat per un fet que per la majoria de persones és tan natural com respirar, parlar. La desesperació d'un home que ha de representar a tot un país i és incapaç de pronunciar unes quantes paraules sense embarbussar-se. Així doncs, el film plasma una època on la ràdio tenia una gran importància e impacte en els mitjans de comunicació. En el transcurs de la història hi ha un moment on el monarca pronuncia una frase tan senzilla com intensa. Està la nació preparada per a 2 minuts de silenci a la ràdio? Una pel·lícula tan cuidada que fins i tot intercala algun que d'altre vídeo real, com el de la coronació del rei Jorge VI o el moment on el Regne Unit entra en un estat de guerra contra Alemanya el 3 de setembre de 1933. Tot retransmès a través de la ràdio, per descomptat.
Thank you.
Alexandre Desplat va ser el músic escollit per composar la banda sonora original de la pel·lícula. La partitura consisteix en arranjaments per a cordes i pianos, la finalitat de la qual és acompanyar la tristesa del rei. La música que s'escolta al final de la producció, mentre realitza la transmissió per ràdio del discurs de 1939, és el segon moviment de la Simfonia número 7 de Beethoven. A la 83a edició dels Premis Òscar, El discurso del rei va obtenir el premi a la millor pel·lícula, al millor director, al millor actor per Colin Firth i al millor guió original. Va rebre 12 nominacions, més que cap altra en aquesta edició. A més de les 4 estatuetes, va estar nominada a la millor fotografia, muntatge, so, banda sonora, 2 al millor actor de repartiment per Bronham Carter i Rush, posada en escena i disseny de vestuari, sense oblidar-nos del 7 BAFTA, entre d'altres premis i reconeixements. L'any 1984 arribava a les nostres pantalles Choose Me, un dels títols més atípics i irreverents del cinema nord-americà de la dècada dels 80. Alan Rudolph, el seu director, protegit i deixeble del director Robert Altman, segueix de prop les passes del seu mestre en els inicis de la seva carrera com a director. Els personatges de la pel·lícula busquen desesperadament l'amor a la nit de Los Angeles i, entre fracàs i fracàs, demanen consell a la doctora Nancy Love, directora d'un consultori radiofònic que gairebé no té experiència ni en l'amor ni en el sexe. Curiosament, el que va donar origen al projecte de Choose Me va ser el tema musical de Teddy Pendergrass. Per raons contractuals, el cantant necessitava publicar un tema musical que passés a formar part de la banda sonora d'una pel·lícula. El seu agent li va enviar el tema a Alan Rudolph per veure si el podia incloure en algun dels seus projectes. El cineasta només va necessitar una setmana per escriure el guió de la pel·lícula. Ho hem de deixar aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Show gon' be a
heaven night.
Choose a beggar. What's your pleasure, girl? In the evening, when the day is done, why don't you ease back, honey, and let me be the one. Hold you, just to know you, girl. There's gotta be a way.
A way.
All the signs read go easy, soft, and slow. So how can we say no? When
it feels so right.
Oh, it feels so right, baby.
You're my choice tonight.
It's you, baby. Baby.
Choose me, baby.
I got the plan, baby. Would you do that?
choose me, baby, choose me, baby.
I'm asking you,
baby.
I'm asking you,
I'm asking you,
I'm asking you.
Choose me, baby.
Choose me, baby, choose me, baby, choose me, baby.
Choose me, baby, choose me, baby.
Oh, yeah. Come on, baby.
That you know what to
do, baby. I'll
see the fire in your eyes.
Come on, girl.
Choose me, baby. Choose me, baby. Choose me, baby.
Choose me, baby.
Yeah, yeah, yeah. Come on, baby. Something I wanna do. Come on, baby.
Take your
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.